Quan falten 10 minuts per arribar al punt del migdia, la secció Estel, secció dedicada a l'astronomia i que fem amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Avui reprenem un cicle sobre la història de l'astronomia amb el soci d'aquesta entitat, el Jordi Serrano. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
Egipte i Babilònia toquen avui dins del cicle Estels.
Sí, l'altre dia vam parlar una mica sobre la prehistòria i ara avui ens fiquem a la història, amb les civilitzacions.
Vam veure en aquella secció, per fer una mica de repàs, perquè venim de l'octubre, que hi havia signes d'interès pel cel des que gairebé tenim registre d'activitat humana.
Exacte.
És un dels punts que vam aquell dia tocar.
Exacte, i llavors amb les civilitzacions, que avui parlarem, Egipte i Babilònia, doncs ja la cosa és més sèria, ja es posen més científics. Ara en parlarem.
Doncs vinga, parlem d'aquestes civilitzacions nascudes a l'Orient a l'Orient Pròxim, als egipcis i les civilitzacions mesopotàmiques. Avui, els egíptics de sempre han estat envoltats de mística.
Sí.
I saviesa popular també.
Exacte.
També se'ls ha atribuït grans coneixements en astronomia. D'això n'hi deu haver bona part certa. I ara tu, Jordi, ens diràs si alguna part no és tan certa o no se'ls ha d'atribuir als egipcis.
O sigui, d'entrada, doncs cal treure's el barret, Estem parlant d'una civilització doncs, de fa milers d'anys i, per tant, qualsevol cosa que aconseguissin no li traurem gens de mèrit, no? Ells, cal tenir en compte que els astres formaven part de la seva mitologia. Per exemple, adoraven el déu del sol, en deien Ra, i associaven, tot estava molt vinculat a la mort, a la vida. Per exemple, el naixement del sol està associat a la vida, mentre que la posta ho està a la mort. Per això, com a curiositat, totes les piràmides estan a la banda occidental del Nil. A més, que com eren ja una societat agrària, doncs la mesura del temps era molt important per ells, no? Van començar a crear els primers calendaris, van ser els primers que van fer un calendari de 365 dies, com el que avui coneixem, no? Que no és cap tonteria, I una curiositat també és, per ells era molt important saber quan cultivar, no? Llavors el Nil s'inunda periòdicament cada any, I van detectar que això passava justos quan un estel, que es diu Sirius, doncs sortia una vegada a l'any, no? Com a curiositat, si voleu veure'l aquesta nit, aquest estel es veu molt bé, és l'estel més brillant del firmament, i si mirem cap al sud, més o menys allà quan es faci fosc, al sud-est, més o menys que a mitja alçada, veurem una estrella molt brillant, que és l'estrella que feia que els egipcis comencessin a plantar, no?
Alguna hora en concret, Jordi?
Bueno, quan es faci fosc, que és tan brillant no tindreu cap problema.
Quan es faci fosc apareix?
Sí, veureu, a la nit hi haurà dues estrelles, una és aquesta, que és Sirius, i si mireu a dalt de tot, una també molt brillant, però no és una estrella, és un planeta Júpiter, O sigui que està molt bé.
Doncs aquesta nit, ja ho sabeu, tots a diferència del que és Júpiter d'aquesta estrella. Sirius, que mirem cap al sud-est, ja quan es faci fosc,
exacte.
Que cada cop es fa fosc més aviat, a les 6 de la tarda.
Exacte.
Alineaven edificis i les piràmides del Sol, ja també els egipcis, amb alguns estels.
Sí, això és una de les curiositats que també ens demostren que tenien certs coneixements d'astronomia. Molts edificis estan alineats, la piràmide de Keops està perfectament alineada al nord, que això qualsevol que comenci amb astronomia i intenta alinear el telescopi és molt difícil, doncs alinear una piràmide sencera encara ho és més, no? Hi ha molta discussió d'això, l'Esfinx està orientada també gairebé perfectament a l'est. Això seria llarg d'explicar, però realment és molt curiós.
És
no?
Molt meritori, t'has preguntat per tant moltes vegades, Jordi, com la van alinear també al nord?
Exacte, hi ha molta discussió als científics, no? Però realment és bastant difícil de fer-ho, i fer-ho amb aquelles dimensions, i en aquella època doncs encara més, no?
Té una intencionalitat, però
exacte,
no els va sortir perquè sí.
No, o sigui, això no surt perquè sí, és realment difícil.
Per tant, podríem dir que els egipcis tenien coneixement profund sobre l'astronomia.
A veure, si
no els traurem cap mèrit.
Exacte, no se'ls ha de
treure... Tot el que es diu és cert.
A veure, no se'ls ha de treure cap mèrit, però realment no tenim proves de que apliquessin una observació sistemàtica com avui farien els científics, no? Hi ha molt pes de mitologia, Per tant, realment uns avenços increïbles, però potser no tant com les pel·lícules o la pseudociència ens fan pensar, no?
Pel que us guieu vosaltres, però, i una associació com la vostra, l'Astronòmica Sant Cugat Valldoreix, en el que us guieu sí que les dades són correctes.
Exacte.
Com deies, hauríem d'anar ja a mitologia i allà sí que hauríem de mirar de desgranar més el que és cert i el que és fantasia.
Exacte.
A banda dels egipcis, tenim una altra gran civilització d'aquella època que va ser la que es va centrar a Mesopotàmia, Jordi.
Sí, això és més o menys entre a la vall dels rius Tigris i Eufrates, això més o menys avui és Iraq. Doncs hi han dues grans civilitzacions, els sumeris i després els babilonis. Els sumeris són coetanis dels egipcis, estem parlant de 3.000 abans de Crist, una cosa així. Llavors aquesta gent tenia una característica, que és que la seva escriptura ens ha arribat en forma del que deien escriptura cuneiforme, que és escrivien en unes planxes de fang amb un punxó i després ho deixaven assecar, no? Si teniu temps, hi ha un museu a Montserrat, que potser poca gent coneix, que hi ha la col·lecció d'un monjo que a principis de segles va fer una aventura i se'n va anar per aquelles terres a recopilar coses de la Bíblia, no? I llavors allà podeu trobar aquestes planxetes amb observacions astronòmiques, que és bastant curiós, no?
Ens fa pensar una mica ara això de Montserrat i del monjo Ubach. De fet, segur que té un lligam amb el darrer llibre, no, però sí el penúltim, de Martí Gironell,
exacte,
de l'escriptor, anomenat L'Arqueòleg.
Exacte, molt bé. Veig que el coneixes. El Martí Gironell doncs, ha fet el llibre d'aquest monjo, com se'n va fins allà i va recollint els objectes, etcètera. No?
Falta encara aquesta part última, l'última bata, aquesta encara la tenim pendent de lectura.
Exacte. Una altra cosa que feia aquella gent, és que és, potser és diferencial, és que el comerç els hi va fer aparèixer el càlcul matemàtic amb bastanta profunditat. Inclús eren capaços de fer equacions de tercer grau, no? Que fet amb planxetes de fang i punxons de fusta... Doncs,
ens sobta, avui en dia no.
Els que ho hem estudiat sembla difícil. Encara que hi ha coses d'ells que encara mantenim. Aquesta gent comptava amb sistema sexagesimal, que és en base 60... I és per això que avui tenim hores, minuts i segons, comptem de 60 en 60, no? O els angles.
Atribuïm aquestes coses a Mesopotàmia i quina era la seva relació exacta amb l'astronomia, Jordi?
Bueno, ells continuen igual que els egipcis, tenint un cert, molt paper la mitologia, però ja comencen a aplicar més, diguem-ne, ciència. Hi ha registres sistemàtics, amb aquestes planxetes de fang, van registrant de manera sistemàtica molts fenòmens, i apliquen aquestes matemàtiques que havien desenvolupat per ja predir fenòmens, no? Per exemple, hi ha una tauleta concreta, que es diu tauleta de Mitzaduga, que és probablement el text astronòmic més antic que es coneix, que conté observacions de Venus durant molts anys i que hi ha mètodes per calcular-ne les seves efemèrides, cosa que és molt difícil de fer i en aquella època doncs, encara més, no?
Hi ha més catàlegs també, que més tauletes, amb catàlegs d'estels que...
Exacte.
Que es conserven.
Exacte. Hi ha tauletes de dos tipus, molts amb catàlegs d'estels, mètodes per predir els moviments del Sol, la Lluna, els planetes, inclús sabem que van descobrir un cicle curiós que es diu el cicle de Saros, que es produeix cada 18 anys... per predir els eclipsis.
I ja era molt avançat per l'època, també.
Clar, o sigui, per donar-se compte que hi ha un cicle cada 18 anys vol dir que tu has de veure una cosa, esperar 18 anys, veure que es repeteix, suposar que es repetirà 18 anys després i, per tant, té certa gràcia, no?
A tot plegat sabem que sabien distingir, per tant, estels, planetes, això ja per ells podríem dir que era un d'una... Després de veure tot el que havien descobert i el que sabien fer ja, sistemes sexagesimals, aquest cicle de Saros, predir eclipsis, potser això ja era més normalet.
Exacte, això avui en dia sembla una tonteria, però realment molta gent avui en dia no sabria distingir un estel d'un planeta mirant el cel, no? La gràcia, per tenir-ho clar, és que un planeta...
Avui tenim aquesta feina, a la nit.
Avui tenim aquesta
feina. A veure
feina.
Sirius i Júpiter i diferenciar-los.
Exacte. Doncs la gràcia dels planetes és que, respecte al fons d'estrelles, es mouen mentre que els estels estan fixos, no? Llavors, bueno, aquestes civilitzacions, doncs, al final van influir moltíssim en els grecs, molts noms d'estels i constel·lacions... provenen dels sumeris, però els grecs sí que ja avui no ens dona temps perquè això
per
ho farem al proper capítol.
Perfecte. Doncs amb egipcis i Mesopotàmia avui enllestits, o hem començat a entrar en el tema, el proper capítol Grècia. Moltes gràcies, Jordi Serrano, membre de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix, i aquesta nit, ja ho saben, a veure Sirius i també tenim pendent una visita a Montserrat per trobar-hi aquesta escriptura cuneïforme.
Gràcies.
A tu.